És una molt bona manera d'acabar els dijous tot passejant per les vinyes i reivindicant els nostres vins i escumosos amb Víctor Cornejo. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui hem de començar amb una anècdota, sí o sí.
Que ens toca de ple.
I tant, de molt a prop. No sé si ens va escoltar o ens ha fet cas, però nosaltres ho hem de compartir. Fa uns quants mesos, quan la Rosalía va treure el seu nou disc, el Lux,
això m'ha famós,
el Víctor Cornejo li va dedicar un de vinyes i vins, perquè hi ha aquella cançó del Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc, eh?
Sí, ell ho fa molt millor que jo.
No, però ja deia Sauvignon Blanc.
I li vas proposar doncs, que descobrís aquesta, vins d'aquesta varietat del Penedès, i li vam recomanar cellers, vam fer una juguesca, vam dir als cellers, per què no li envieu una caixeta?
Això mateix.
I a xarxes socials, haig de dir que un celler va entomar el repte. No sé si ho va acabar fent o no.
Bueno.
Però bé, aquesta setmana és la setmana dels 4 concerts de Rosalía i en el primer, ja, abans d'interpretar aquesta cançó, diu que a ella li agrada el vi i per què no, un Penedès,
mateix,
un Priorat o un Empordà.
Això mateix, sí.
No sé si li han fet arribar el nostre podcast, si li van xiular les
Suposo
orelles.
Suposo que li van xiular les orelles per diverses bandes, jo crec, eh? No vam ser els únics, jo crec que en el seu moment també tothom, a més de dir, ah, Sauvignon Blanc, una varietat de fora i tal qual. I a més el fet de que, ja ho vam comentar en el seu moment, que s'havia vist a ella prenent una ampolla francesa d'aquesta varietat, doncs això, doncs clar, jo que l'estratègia molt ben jugada per part de la Rosalía i ens encantaria...
És boníssima, amb el màrqueting.
Sí. O l'equip que té al darrere, no?
Sí.
L'equip que té al darrere.
Molt
que
bons
diu,
professionals.
Vigila.
Som a casa, juguem a casa.
Això mateix.
Picada d'ullet a l'estia de casa.
Parlem de que emocionada, no?, d'estar aquí, doncs una de les coses aquestes, jo crec que és un gest molt, molt, molt bonic i, a més, les D.O. se n'es fent ressò i, a més, estan
tots contents. A més, el Penedès
contents.
Davant de Priorat,
clar,
eh?
Clar.
Poca
sí,
broma.
Era, és Penedès, Empordà, Priorat, eh?
Exacte,
sí, a més, de posar-lo doncs, al mapa, ella com a penedesenca, no?, de Sant Esteve Sesrovires.
Tot i que em sembla que el brindis que fa l'escenari
sí.
És amb un vi estranger,
no
també.
No he buscat, eh?
Hongarès.
No
he sentit...
Ostres, sí.
La Meritxell Falgueres deia que era un vi hongarès.
Un tocai,
amb el qual
potser,
brindava... Molt...
Similar.
Cosí germà.
Sí, ostres,
sí,
molt bé,
no
molt bé. Sí, sé que justament la Meritxell Falgueres, que és justament allò, anècdota, que estàvem a Madrid i estàvem al Gourmet, justament feia una ponència, bueno, estava fent un tast de vins canaris, i justament deia, m'acaben de trucar a Catalunya Ràdio, no
doncs
per parlar de...
Aquesta conversa és la que vaig sentir, on
doncs
explicava que era el del brindis era hongarès, no era ni Penedès, ni Empordà, ni Priorat.
Bueno, es tenia allò tot en compte.
No es pot arribar tot arreu.
Igualment, també és boníssim, no?, també la resta de divulgadors del vi que estiguen a la White i que tothom doncs, allò faci molt bona feina, i que també és tot xulo. De què parlem avui? De què parlem avui? Avui parlem d'escumosos. Una miqueta celebrant... Bueno, igualment els escumosos sempre tenen presència, no?, en els programes. A mi m'agrada perquè és un comodí, vale? Un comodí, els escumosos, per moltes coses.
La bombolla,
coses.
Oi?
La bombolla ens va molt bé. Ens va molt bé qualsevol tipus d'àpat, no? Hem de pensar també aquesta reivindicació de l'escumós no com el vi de xin-xin de celebració, eh? No únicament com a vi de xin-xin, sinó també com a vi gastronòmic, eh? I a més amb moltes possibilitats. Això ho hem parlat gairebé a cada moment que feien, cada programa que parlem sobre menjar, acaba sortint un escumós. Ara bé... També ve una miqueta també per celebrar, no?, aquest creixement també, sobretot en quant a quantitat d'ampolles que es col·locaran en el mercat en aquell moment, en la introducció, amb l'acceptació de Jové i Camps, aquesta gran celler, dins de la marca col·lectiva Corpinat. Jo crec que, clar, 22 cellers en aquests moments, elaboradors escumosos, no?, que ara arribaran a tot arreu. Jové i Camps, sabeu, doncs, i a més és el de tots els cellers el que més producció fa i que el
pràcticament
trobem...
igual al número d'ampolles total de
que hi havia fins ara,
no?
O sigui, la doble. Per tant, pel món rondaran molts més corpinats que fins ara. Per tant, a nivell estratègic jo crec que és magnífic, des del meu punt de vista. I a més doncs, el fet de que Jové i Camps estava a tot arreu. Jové i Camps era dels primeres ampolles en el seu moment cava, no?, que podies trobar, per exemple, als aeroports, no? O sigui, per tant, tant, ah, i a més amb allà de la, ara, la, una de les línies, no premium, però sí les mitjanes altes, no? Amb aquesta, la cinta porpra, no? Al final, bona qualitat ja hi havia en el seu moment, i ara, doncs, sota la marca Corpinetti, llavors posarà, diguéssim, a nivell internacional aquesta marca d'una manera molt més general, eh?
Deixa'm que et pregunti, sí, per la propietat, perquè hi ha un fons inversor, no? Hi ha grífols, hi ha un fons d'inversió, i no sé si la família té un tant percent d'accions.
No ho sé exactament, no sé exactament però encara,
però... Però se la van vendre fa anys.
Sí, 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 i jo crec que hi ha aquí un moviment gran de tot plegat. També ells també han posat a nivell tècnic, un esforç molt gran, és una cosa que també ja, des de tothom i a més de gent que treballa, grans professionals que treballen allà dins, en tots els sectors, no? Una persona divulgadora, l'Anna Casabona, no? Una de les persones, una sommeliers, millors sommeliers d'Espanya que està treballant amb ells i que és una de les persones que està allà al capdavant també, no? De donar a conèixer tot plegat i a més, doncs, al final, doncs, a trobar el millor producte. Per tant, jo crec que ja tot plegat, com la resta, de cellers de Corpinat, i des dels més petits als grans, jo crec que són grans defensors d'una cosa que sempre ens agrada parlar aquí, del paisatge, del territori, d'allò que és propi nostre, i jo crec que aquí jo crec que hem fet un pas endavant. Ara bé, clar, sortia això i tornem amb la mateixa pregunta. Què és Corpinat, no?
Quina diferència hi ha?
Ai, però per què li diuen Corpinat i no li diuen Cava i per què l'altre, no? Clar, i dius, ostres, escumosos, i ara se li ha de dir escumós, no? Però tot és xampany, no? Sí. Clar, alguns deien...
Has abocat de cop totes les preguntes clar. Que hi ha al carrer.
Diu, és xampany, però... Jo, de fet, sempre dic, en realitat és xampany, ¿vale? El mètode tradicional, el xampanyós, però no és l'únic amb el qual es fan escumosos. Avui farem una miqueta repassada, no? Perquè segur que hi ha noms
ens faràs
que us sonaran.
Una mica de classe.
Una mica de classe, una mica
les
explicar...
Les diferències?
Les diferències i, sobretot, on els podem trobar, no? Quins són els que podem trobar? Primer, jo crec que podem començar amb el mètode de casa, però el mètode de casa és un dels mètodes, diguéssim, històrics, de fer escumosos, que és el mètode champenoise. El mètode champenoise, venir de la Xampanya francesa, vale? Aquesta... doble fermentació, primer es fa vi i després se li introdueixen uns llevats que es col·loca dins de l'ampolla i aquesta ampolla doncs genera, no?, diguéssim, la reducció del sucre, no?, el que fa és generar doncs aquesta bombolla dins de l'ampolla. Això és molt important, que l'ampolla està allà, les famoses rimes, no?, tot allò que ens hem vist, no?, les rimes col·locades allà, que és allò d'aquest vuitè de volta, no?, també hi ha els giropalers que ho fan de manera automàtica.
Però aquesta imatge clàssica,
diguéssim, tradicional, de poder anar a visitar aquests grans cellers, no?, Corniu, Freixenet, que porten amb el trenet, no?, d'aquella zona que està allà descansant l'ampolla. Això és molt important, és un treball artesanal, per això se li diu al final mètode tradicional, el tradicional i podríem dir artesanal, de fer els escumosos. Aquest entraria...
Encara que els toms, els girs, es vagin fent mecanitzats, continua sent mètode
tradicional. Sí, sí, és igual, o sigui, en realitat el giroparet aquest, al final és una tècnica per si tens milions d'ampolles, doncs no deslumar-te o no tenir molta gent, diguéssim, fent aquesta feina. Igualment, tots aquells que ho fan, que no fan una producció industrialitzada, tot això, doncs acaben continuant fent i controlant cada qualitat de l'ampolla. Per tant, hem de tenir molt en compte això. Això també ens aporta un valor, Hem de donar-nos, ens aporta un valor d'aquesta artesania en el moment de fer l'escumós, i això també ens ha de permetre a nosaltres, doncs, en el moment de triar, de dir, de portar-ho com a valor nosaltres, o fins i tot entendre fins i tot el preu d'alguns d'altres.
Estar disposats a pagar una mica
això
més,
això mateix,
no?
O sigui, donar-nos, escolta, això no es fa d'aquesta manera, Es fa de manera manual, no? Requereix un temps mínim. Això mateix, a França, es fa xampanya, es fa també els cremants, que serien els escumosos xampany, diguéssim, de les altres regions vinícoles, no?, de la Borgonya, del Loire, no?, de l'Alsàcia, per tant, serien aquests escumosos tradicionals que també es fan fora de la Xampanya, Fixem-nos en això, no només es fa xampanya a la Xampanya a França, però cadascú ha de dir, no?, és el nom aquest cremant, ¿vale? I dins de de xampanya doncs, també tenim, no? Depenent doncs, les diferents cubers, no? També hi ha diferents denominacions. Aquí jo no entraré. Un dia farem monogràfic de xampany perquè és per
és complexa,
parlar-ne
no?
Molta estona. I després aquí, a altres zones, doncs, tenim, per exemple, doncs, a Itàlia el Franciacorta, que seria també com l'altre. O sigui, si parlem doncs, escumosos aquí, no? Escumosos a França, en el mètode tradicional, el Franciacorta, vale? Que seria com allò, parlem no? de l'escumós tradicional, el xampany italià. Vale? D'allà també en trobem no? els del Trento, el de l'Alta Langa, o per exemple ara, que em sembla que ja havíem parlat algun dia, d'aquests xampanys d'Anglaterra, del Regne Unit, que entren dins de l'English Sparkling Wine, vale? Que ja s'han creat un concepte regulador propi també, perquè sí, sí, s'està fent via Anglaterra. Vale? O sigui, vam parlar, em sembla, en la connexió de Londres, em sembla que en
sí,
vam parlar
cert,
en el seu moment.
Quan vas estar a Londres.
Com a la connexió de Londres vam fer així.
El canvi climàtic,
després,
oi?
També en trobem a Sud-àfrica, això mateix, després, evidentment, a Califòrnia, Austràlia, Nova Zelanda, gairebé a tot arreu, a Xile, en trobem d'escumosos amb mètode tradicional. Gairebé sempre s'opta pel mètode tradicional com a primer, per assimilar-ho al xampany. I llavors cadascú, doncs, amb les seves varietats. Ara bé, hi ha un altre que a més està guanyant terreny de mètodes d'escumosos, que és el mètode Charmat, vale? O, com es diu a Itàlia, el Martinotti, vale? Que aquí és on entra, bueno, els diré quin és el mètode, eh? Que és el que es fa. Aquesta gasificació, aquesta part del carbònic, no es genera dins de l'ampolla, sinó que es fa en un gran dipòsit d'acer inoxidable.
És això, dir, és Prosecco.
Això és el Prosecco, vale? Això és el Prosecco. És el mètode aquest Charmat, vale? A Itàlia doncs, li diuen aquest el Martinotti, que és la persona que ho va fer. A Europa en trobem de dos grans productors d'aquest tipus d'escumós, Itàlia amb el Prosecco i després Alemanya amb el Sekt. Vale? El Sekt, S-E-K-T, que seria com els escumosos alemanys. Aquí no hem de desvaloritzar igualment la qualitat. Què permet això? Permet una gran producció, però el Prosecco respon a una manera de sobretot, a preservar la fruita del raïm, diguéssim, que aquesta fruita es perd si fem segona fermentació. Si fem el mètode Champagnoise, vale? No hi ha una part afruitada, hi ha una part també de sucre, que ja sabeu que aquí dins, no? Per exemple, quan si parlem de caves, estem parlant també dels bruts, no? Al qual afegim una miqueta de sucre, perquè, clar, es perd, diguéssim, que agafa sent doncs, un producte molt sec, no? I el Brut Nature famós, no? Doncs al final no en té res, però anem afegint. Allà no cal, diguéssim, d'afegir-ne perquè hi ha un sucre residual bastant alt, vale? I a més una part afruitada. I fan servir normalment varietats bastant afruitades, per tant el que volen és mantenir això. Abans, igualment, quan es feia amb tines inoxidable petitones, vale? Igualment és un mètode també del segle XX, vale? Clar, eren petites produccions, vale? El que passa és que van veure, ei, ho podem fer-ho a lo gran, no? I a més proveïa tot el món de Prosecco.
Aquesta producció és més econòmica.
Això mateix, vale? És més econòmica, també, diguéssim,
més ràpida.
Està més ràpida, el vi ja està a punt molt més ràpid, d'acord? I a més després pots fer, doncs, això, una industrialització, vale? D'això. L'altre mètode també, ja ho sabeu, nosaltres en tenim de grans productors industrialitzats del mètode tradicional, i a França també, però ara el Prosecco l'està guanyant en aquest mercat internacional, sobretot. I té a veure amb això, té a veure amb el que potser és un escumós que per moltes persones seria més amable. Evidentment, dins dels Proseccos hi ha diferents qualitats. El Prosecco que ens arriba o el Prosecco que podem trobar en un bar a Londres, que dèiem, no serà el mateix que si anem a Itàlia i demanem un Prosecco, un espumante. No? Dius, quin espumante vols? Aquest, l'altre, no? I demanes doncs, una cosa que, doncs, que al final, si ho tastes, ho acompanyes bé, al final acaba sent un escumós que entra molt bé, evidentment. Així, defensar-lo una miqueta.
Aquí a casa no has entrat amb força.
Clar, ha entrat amb força, i la cosa és que molts d'aquests grans cellers estan apostant també per fer Prosecco.
Els grans,
suposo que tots m'enteneu. Grans que estan apostant
aquests
pel Prosecco.
Aquests grans que són estrangers.
Sí, això mateix, que veuen que hi ha un nínxol de mercat. Aquí no ens hem de ficar, perquè al final... ja en tenim alternativa. Hem començat amb una de les grans alternatives, igualment com la d'Ocava, com les coses que està fent, sobretot a nivell de qualitat. Després l'altra, que aquest no l'hem d'oblidar mai, i a mi sempre m'agrada reivindicar-lo, el mètode ancestral. El mètode ancestral, en la diferència i la resta, no hi ha una segona fermentació, sinó que ja és la primera, el primer xup-xup del most. En lloc de deixar-lo reposar i que marxi i que, per tant, se'ls converteix en un vi tranquil, ¿vale? És a dir, no? Deixem fermentar el most, l'aturem abans. I llavors ens queda l'escumós natural, ¿vale? Que serien els petnat, que es diuen, no? Petillant natural, no? Escumosos i bombolleta natural, i seria aquest mètode ancestral que ara també té la seva cabuda gairebé tot arreu. De fet, Catalunya i especialment el Penedès, aquells que també en fan d'escumós de mètode tradicional també tenen una aposta pel mètode ancestral, perquè veuen que té un lloc. De fet, acaba sent a nivell aromàtic i de gust molt més amable també. Perquè acaba allò conservant bastant les propietats del raïm i sobretot el que és el que ens agrada de vegades, no? Voler una miqueta dolçó, una miqueta de festa. Vale? N'hi ha d'ancestrals molt, 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 molt ben elaborats i també pensats molt per la gastronomia i en la qual allò de vegades, no?, que se'n diu, ei, està xampanyejant, que això està avançant cap aquí. Per tant, també hi ha està començant, no?, a tenir una mica d'excel·lència en els ancestrals. Tot això, en el moment que veieu un ancestral i no l'heu tastat mai, doneu-vos l'oportunitat perquè també tindreu la idea. Després n'hi ha d'altres, com aquell de transferència que es fa primer es fa amb ampolla i després passa a dipòsit, després es torna a embotellar. Després, evidentment, la carbonatació artificial. Aquí és on van els famosos aquests, els primers escumosos, no?, que acabem prenent de vegades, quan no entrem abans dels escumosos tradicionals, no? Que són els que tenen una bombolleta molt fineta, ¿vale? Aquests, els petillants, aquests que són una bombolleta fineta, que se'ls introdueix el CO2. Vale, aquest carbònic, vale, va afegit, fem el vi i li afegim CO2, com li podem afegir CO2 a la Coca-Cola. Acaben sent més un refresc, però tenen també la seva cabuda, tenir com un refresquet, no? En qualsevol cas, jo sempre optaria per un ancestral si volem prendre raïm refrescant, d'alguna manera. Resumint una mica i tornant cap a casa, perquè hem parlat de corbinet, però no hem parlat d'una tercera pota, o una quarta pota que també n'hi ha. Hem parlat de corbinet, hem parlat de cava, d'acord, com a DO oficial, diguéssim, no només de Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol, per fer escumosos en mètode tradicional. Corbinet, que és exclusiu del Penedès, ja ho sabeu, i després també exclusiu del Penedès, el clàssic Penedès, que aquests serien els escumosos que entren dins de la DO Penedès. Per tant, hi ha aquest consell regulador al darrere. Falta ara el gran pas.
I tots utilitzen el mètode tradicional.
Mètode tradicional, aquest de la bombolla en l'ampolla. Vale? Per tant, diguéssim, el mètode és el mateix, és el del xampany, tots tres. Aquí hi ha la filosofia de cadascú i també, evidentment, la butxaca, perquè hi ha unes, no? Dius, no em puc optar això, o el xinxin, com jo dic, no? L'escumós de xinxin serveix per una cosa i l'escumós del rostit doncs, és una altra, vale? I podem optar per aquestes grans categories. Tots tres tenen categories altes. Per tant, no dir un és millor que l'altre, perquè tal, el que passa que hi ha uns mínims, no? En el cas també de Clàssic Penedès, vale? Que és tot ecològic, i a més es reserva com a mínim, per tant, s'ha d'estar, en el cas cosa d'entre 18 i 24 mesos a l'ampolla, corpinat també, cava ja sabeu que ja a partir dels 7 mesos ja pot sortir, però també té, diguéssim, guarda superior, per tant, també tenim llargues criances, amb el cava, això, per exemple, Corpinat sí que ha apostat bastant, diguéssim, en criances molt, 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 molt altes. Per tant, jo crec que tenim un escumós per cada moment i tenim un escumós per cada persona. Vale? Jo crec que ens hem de donar doncs, allò. De vegades em diuen, ai, és que a mi no m'agrada el cava. Això em passa molt quan faig tastos, al qual optes, no? L'últim sempre acabem doncs, amb un gran reserva, per exemple, no? O algun reserva xulo. Ah, és que jo no sóc de cava. No?
Et diuen.
Clar, jo no sóc d'escumós, no? I diuen, a veure, prova aquest. Ah, Aquest
I amb l'edat també passa, no? No, jo és que a mesura que he fet anys no se'm posa bé.
O perquè ho relaciones directament amb un tipus. Acaba en un moment, diu, ara acaba per menjar, no? Igualment, jo crec que ara hi ha una gamma tan àmplia i unes qualitats tan variades que fan doncs, que segur que en trobes d'un i que serà el teu preferit. Sempre hem de provar.
Però clar, això suposa una exigència per a nosaltres com a consumidors.
Evidentment, com sempre,
perquè ens has fet aquí una classe magistral resumidíssima.
Resumidíssima, que és molt llarg.
I clar, ens exigeix aquest coneixement mínim per poder fer una bona elecció i que ens agradi gaudir-lo.
Ah, això mateix, tastar-lo. I dic, ostres, mirem-lo una altra vegada, allò que dèiem, mirem l'etiqueta, és allò. Ostres, això és un sec d'Alemanya i m'encanta. Doncs per palante.
Endavant.
Endavant, si el pots aconseguir, el pots pagar, perfecte.
Víctor Cornejo, moltes gràcies. Com sempre, aprenem, gaudim i després fem més bones tries.
Això mateix.
I gaudim d'aquest vi, d'aquest escumós avui.
Això m'ha fet un bon xin-xin. Salut.
Salut, que vagi bé.
Adéu.